responsabilitats compartides, però em sembla que vingui qui vingui ho tindrà complicat perquè el nivell de la plantilla és just i hi ha carències que són insalvables.
Solsona?
El Madrid ha guanyat amb el mínim esforç davant d'un equip més limitat, però que ha intentat a la segona part, jugant bé a futbol, crear alguna ocasió, però el Madrid al final s'ha emportat els 3 punts.
Joan?
M'agrada molt que hagi tornat al Benfica, m'agrada que pugui tornar a plantar cara als grans equips europeus i m'agrada veure futbolistes cada cop més joves disputant la Lliga de Campions, senyal que el treball que es fa a les pedreres, sobretot de Portugal, que treballa molt bé, doncs és molt bona.
Les 11 de la nit, una pausa i de seguida el t'ho diràs.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to Change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
RAC 1. Jo sóc el foc. Ebricami. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Ebricami en versió smart. Per a més informació, ebricami.com.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Barnafil Tardor 2022, el 7 i 8 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
Sorteig benèfic de segells de la guerra d'Ucraïna en col·laboració amb l'associació Gerelo per recaptar fons per les víctimes.
Si vens i ens dius que has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada gratuïta al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el gabinet numismàtic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum.
Amb Aleix Pariser.
Segueixen els esports de RAC1 amb la tertúlia del Tu diràs ara fins a la una de la matinada després d'aquesta nit de Champions que acabem de viure a RAC1. Una jornada de Champions marcada encara, sens dubte, per l'escàndol arbitral que van viure ahir el Josep Meazza i que encara cueja. Avui en seguirem parlant i escoltarem experts en la matèria per mirar d'entendre com pot ser que el senyor del VAR, el senyor Van Boekel, no intervingués, no li digués a l'àrbitre principal que anés a mirar una acció que pot marcar el futur del Barça a la Lliga de Campions. Abans, però, situarem la jornada que acabem de tancar a la Champions a jugar a RAC1. Molló, segueixes per aquí, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
A veure, fem un resum pels oients que s'incorporin ara al Tu diràs. Com ha anat el grup del Real Madrid?
Madrid 2, Shakhtar Donetsk 1, ha guanyat, però patint més del que s'esperava en un principi l'equip d'Ancelotti, Leipzig 3, Celtic de Glasgow 1, de manera que la classificació del grup del Real Madrid queda amb 9 punts pels blancs, 4 pel Shakhtar Donetsk, 3 pel Leipzig i 1 punt pel Celtic de Glasgow.
Anem al grup del City i del Sevilla, on també aquesta nit hi ha hagut notícia i n'hi haurà segurament en els pròxims minuts.
Sevilla 1, Borussia Dortmund 4 i Manchester City 5, Copenhague 0, 2 d'Erling Haaland, que porta 28 gols en 22 partits de Champions. Luis Suárez en va marcar 27 en 73 partits. Sí. O sigui, ha superat avui Haaland a Luis Suárez.
És demolidora, aquesta estadística.
Les xifres realment són espectaculars. En aquest grup, òbviament, el Manchester City és el líder, suma 9 punts, 6 pel Borussia Dortmund, i ja pràcticament sense opcions hauran de lluitar per l'Europa League. Aquesta és la sensació. Sevilla i Copenhague amb un punt.
Anem al grup del Paris Saint-Germain.
Benfica 1, PSG 1. El gol de Messi pel PSG ha estat substituït a pocs minuts pel final i ha marxat amb cara de pocs amics. I Juventus 3, Maccabi Haifa 1. Arriba la primera victòria de la Juve en aquesta Champions. Ara mateix en aquest grup, el Benfica i el PSG, per ordre, PSG i Benfica, 7 punts líders, 3 per la Juventus, no ha puntuat el Maccabi Haifa.
I acabarem la jornada d'avui repassant com ha anat el grup del Chelsea i del Milan.
Que s'han enfrontat a Stamford Bridge, Chelsea 3, Milan 0, el segon l'ha marcat Pierre-Emerick Aubameyang. I a l'altre partit del grup, Salzburg 1, Dinamo de Zagreb 0. En aquest grup, que és estranyíssim, el Salzburg és el líder, amb 5 punts. Amb 4, Chelsea i Milan. I amb 3, el Dinamo de Zagreb. És a dir, que tots tenen opcions ara mateix de continuar vius en aquesta apassionant Lliga de Campions.
És el grup més igualat, de tota la Champions, sent dubte amb, amb els 4 equips tenint opcions de passar a la següent ronda. Per resumir-ho ràpidament, Nàpols, Bruges, Bayern de Munic, Madrid i City, els únics que han fet el 9 de 9. Aquests 5 equips, Nàpols, el Bruges de Ferran Jutglà, el Bayern de Munic, el Real Madrid i el Manchester City han fet el 9 de 9, han guanyat els 3 primers partits i tenen peu i mig als vuitens de final. I només Bayern de Munic i Bruges encara no han encaixat cap gol. La resta d'equips, tots han encaixat com a mínim un gol, però el Bruges de Ferran Jutglà i el Bayern de Munic del grup del Barça encara no han encaixat cap gol en aquestes 3 primeres jornades. Ja tenim per aquí a la taula de l'estudi de RAC1 el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Esteu? Fernando Polo. Hola, Fernando.
Bona nit.
El subdirector del Mundo Deportivo i també el Paco Cabezas. Hola, Paco.
Bona nit.
Què tal? No sé si voleu fer algun comentari de la jornada d'avui. Ho barrejarem una mica, perquè hem d'anar al Bernabéu amb el Talismà, hem d'anar a Sevilla amb el Miquel Agut. M'agradaria connectar també amb la col·laboradora del Tu Diràs, Gemma Soler, a Lisboa. Ha vist en directe el Benfica PSG. Messi és notícia, després del tuit d'haver ornat i d'ahir i del que vam explicar ahir, del context que va explicar ahir el Sapera sobre el futur de Messi i el de Luis Suárez. Ahir us vam explicar a RAC1 que Luis Suárez jugarà a Los Angeles Galaxy a partir del mes de gener. I tot això ho barrejarem amb la gran notícia d'ahir, amb el gran escàndol d'ahir.
No diguis rient, perquè...
Amb el gran atracament d'ahir. No, és un somriure d'aquests irònics.
És que va ser...
Però bé, si voleu fer algun comentari de la jornada d'avui, alguna cosa d'avui, si voleu dir o no.
Però cuesta, hablar de hoy.
Sí, no, perquè encara els tens al cap allò, no?
Però sí que és verdad, ahora viendo las imágenes de Lopetegui y Monchi, a Monchi se la ha comido el personaje, realmente. En el campo, junto a Lopetegui llorando, cuando es el propio Monchi el que está despidiendo el club a Lopetegui. Un estadio que lleva meses silbando a Lopetegui y hoy le aplaude cuando ha sido prácticamente eliminado de la Champions. Es el surrealismo puro y duro. La verdad es que es difícil de entender.
Sí, i Haaland, que continua en la seva línia. El tio, allò que quan encara estàs mirant a un altre cantó i ha fet un gol, i, ostres, i dius, aquest tio ja ha tornat a marcar. Això del Sevilla, que és tot molt estrany, però és que es veu que hi ha una guerra interna ja brutal. O sigui, el Monchi al final és qui fa la plantilla, i la plantilla l'ha, bueno, infravalorat, ja van uns jugadors pel tema del fair play, el famós fair play, el famós CVC, se'n recordeu, CVC, i han hagut de vendre jugadors per un tubo.
Bueno, un dels quals el Barça, Condé, si era un dels millors que tenien, sí, sí.
Però bueno, aquest ja tenia una mica la paraula de que sortiria aquest any, però en tot cas altres futbolistes han hagut de desfer-se perquè...
Mira, els últims 4 partits, els últims 4 partits del Sevilla a casa són Sevilla 0, Barça 3, Sevilla 0, City 4, Sevilla 0, Atlético 2 i Sevilla 1, Dortmund 4. Aquests són els últims 4 partits que han vist els seguidors al Pizjuán. Sí, sí, golejades contra Barça, City, Atlético i Dortmund.
Bueno, aviam,
i ara ve l'Atlético Club, de Valverde.
I Sant Paoli fitxat i dirigint el partit Lopetegui, i tothom sabent que està fitxat Sant Paoli.
Un esperpento, això que hem viscut
sí,
avui.
Sí, perquè al final, si ja tothom ho sap, escolta, l'acomiades un dia abans, li estalvies aquell marron, aquest home, i escolta, poses un interino que al final...
Deixa'm de sentir a veure què diu Carleto Ancelotti després de la victòria pírrica del Madrid a Movistar.
Té la sella amunt,
Sí, a veure què diu.
Que no hubiera más amplitud en el marcador.
Sí, yo creo que sí, por cómo hemos jugado... Por cierto, hemos jugado muy bien, combinado muy bien en frente. No hemos acertado mucho en el último tiro. Es verdad que hemos tirado muchas veces a la portería. Estos son partidos que a veces te se complican si no es capaz de adelantar el marcador. Pero al final yo creo que lo hemos controlado bien. La presión ha sido buena, aspecto defensivo también. Yo creo que hemos empujado más para no dejarle jugar cómodo. Creo que al final lo hemos conseguido.
Partidos, dice usted, que a veces se complican. Le veíamos gesticular después del gol que conseguía el Shakhtar. ¿Qué le estaba pidiendo a sus jugadores?
No, de estar más compacto, de no pensar que era fácil, porque a veces cuando tú te adelantas 2-0, que tiene un buen control, a veces pierde un poco de concentración cuando no tiene el balón, una carrera menos. Esto ha pasado en el final de la primera parte, más pequeñas cosas.
Hemos visto también a Rodrigo Góes dentro del buen juego del equipo.
Bé, ha más quedan de 30 dos disparos. Partits pel Clàssic, al Madrid li queda anar a Getafe i visitar el Shakhtar Donetsk, i al Barça li queda rebre el Celta i rebre l'Inter abans d'anar al Bernabéu. Per tant, d'aquí a dos partits es trobaran Barça i Madrid, a veure com hi arriben, perquè això pot canviar molt en 3 o 4 dies.
Sí, i ara que deia Rodrigo, aquesta bossa de gel, el bessó de la gamma esquerra, haurem d'estar pendents, ha demanat el canvi, per tant, veurem si és només per precaució o hi ha alguna cosa més, que 10 dies del Clàssic, per poca cosa que sigui, el faria ser com a mínim dubte pel partit.
Deixa'm dir només una dada de Haaland que tenia aquí, més enllà d'aquesta de 28 gols en 22 partits de Champions, que és una borrada. Haaland porta aquesta temporada amb el City 19 gols en 12 partits. 19 gols en 12 partits. I li llegia a Mr. Chip que ha fet 16 gols amb el City en les últimes 22 rematades a porta. És de broma.
I la majoria primer toc, eh? Sí. Avui els dos gols són de primer toc.
Van xifres de superar aquells mítics 73 gols que va fer Messi en una temporada natural.
I ja no hi va encajar, con Guardiola.
Ja veurem. No hi va encajar, sí.
Ara preguntaves què destacàvem de la jornada d'avui. Jo, com estimo, penso i visc amb l'Ugrana, de la jornada d'avui només vull destacar una cosa. Hi ha una cama esquerra a París que té lloc en el Barça actual on vulgui, quan vulgui i com vulgui. Només dic això.
Sí? Vols obrir aquest debat?
No el vull obrir, el vull tancar. El vull tancar.
És interessant això. Ara quan anem a Lisboa obrirem aquest debat sobre si Messi ha de tornar o no al Barça, si és interessant o no que Messi torni al Barça. Ara bé, l'obrirem. Va, anem al que voleu parlar, que jo us veig la cara. Què d'ahir, Lluís?
Mira, jo que no estic subjecte a cap línia editorial, a cap diari, a cap mitjà de comunicació més enllà dels meus amics d'aquesta taula, jo no em crec que és un error humà. Lo d'ahir del Paul Van Buchel aquest és evidentment una decisió premeditada. El que no sé és per què està premeditat d'aquesta manera, a què obeeix, què hi ha al darrere, què persegueix i què aconsegueix, sobretot. Però no em puc creure que un àrbitre a la sala bord d'un partit de Champions League aquesta mà ni la faci consultar ni la faci veure en l'àrbitre principal. Perquè si pares frame per frame, que això els publicistes tenim aquestes manies, perquè estem tot el dia gravant i estem tot el dia enregistrant, els frames et demostren que la pilota en cap moment perd la direcció després de que passi al costat del cap del defensa. Per tant, no em val l'excusa és que la toca primer amb el cap i després amb la mà. Si la toqués amb el cap, en el frame, es veuria pel dibuix de la pilota que hi ha hagut un moviment d'aquella pilota. No, aquella pilota no es mou fins que toca la mà del defensor. Per tant, no em puc creure que això no ha estat dit per Van Buchel. I a partir d'aquest moment no entenc perquè no li diu al primer àrbitre.
Mira, avui, ara us escolto, Paco i Fernando, avui hem recuperat el que va passar ahir en el moment de l'acció, en directe a la ràdio. Perquè veieu com en directe els que érem a l'estudi vam veure una cosa, els que eren al camp no sabien ben bé què passava. Mira, van així la transmissió del Barça a jugar a RAC1.
Ara tenim la repetició, la toca Sergi Roberto.
Dumfries salta molt estrany.
Claríssim. És penal.
Per mi és penal.
És penal.
Per mi és penal.
Li treu del cap. Li treu del cap la pilota.
És que és penal.
Mantí natural.
És que serà un escàndol, si no.
Sí, sí. Per sobre de l'espatlla, mà oberta.
La cara d'Inzaghi també sembla que hagi vist que fos penal.
La cara d'Inzaghi és... Però
si el veieu tan clar, l'àrbitre de VAR ja li hauria d'haver dit que és penal, no?
Sí.
O li ha de dir que se'l miri. Si ell ho veu molt clar, ja li pot dir que és penal, no?
No. En cas de penal l'ha d'anar a mirar l'àrbitre.
La repetició, per això que ens han ensenyat, ha sigut molt clar.
Sí, li treu de la rematada del cap. És que és així.
Però ja fa molta estona.
Massa parada del cos i li treu la rematada del cap.
A veure, veiem una altra repetició des d'una altra presa.
Sí, home, és que és claríssim.
Aquí no veiem el braç.
A veure, mira.
Ara aquí.
Sí, sí.
És que és claríssim, home.
Jo crec que li treu la pilota del cap amb el braç, no?
Clar, clar, això és claríssim.
No hi ha cap explicació a que no...
No, doncs diuen que no.
Hòstia,
no m'ho puc creure. No m'ho puc creure, de veritat. Jo ja no entenc res, tu.
La corna.
Pot ser que l'hagi tocat tanso amb el braç?
No. La centrada Dembélé intentava el control.
Bé, i a partir d'aquí va continuar el joc, però... Clar, és que era claríssim. És que
no
s'ha cobrat,
no s'ha cobrat la decisió d'aquest àrbitre.
Mira, perdó. Lopetegui a Movistar, a veure què diu.
Sí. Ahora mismo eres entrenador del Sevilla.
Técnicamente creo que no lo sé cómo funciona eso, pero sí, más o menos. Blanco y en botella, leche.
Pero mañana no lo vas a hacer.
Seguramente.
¿Qué sientes ahora mismo en este momento?
Es complicado, un momento complicado de sentimientos, porque además teníamos todo el foco y la energía puesta en un partido de Champions importante para el equipo. Y lo primero que siento es agradecimiento, mucho agradecimiento a un club como el Sevilla, a toda su afición, a toda su gente, a toda la gente que está conmigo en la Ciudad Deportiva, a todos mis jugadores que me han regalado 3 temporadas y pico maravillosas. Eso es lo que me sale, el agradecimiento al cariño que me ha transmitido la gente, en un lugar donde exige mucho, donde se llega... con dudas y se consigue dar la vuelta con mucho trabajo, muchas temporadas de éxito y ese es el primer sentimiento que tengo, y el otro, pues lógicamente, el de tristeza, de pena por dejar un equipo que quiero mucho y un equipo que sin ninguna duda va a estar siempre en mi corazón para siempre.
170 partidos, un título de Europa League, 3 años clasificando para la Champions, pero también meses muy malos que culminan con esa despedida con la afición y con Monchi, contigo en el terreno de juego. No sé qué te decían esos instantes.
No, son situaciones lógicamente de emociones, y porque él fue el que me trajo aquí y hemos vivido muchas situaciones muy, muy complicadas, hemos vivido muchas alegrías, muchas tristezas, muchos momentos complicados, duros. El fútbol es muy intenso, el fútbol de élite más, y hemos, lógicamente, pues seguramente ese es el cúmulo de emociones que mostrábamos, ¿no? A partir de ahí, durante el partido hemos tratado de poner el foco en lo importante que era el partido, donde sinceramente creo que hemos vuelto a apagar un poco la contundencia de las áreas. Creo que futbolísticamente, haciendo un partido interesante ante un gran rival y tratando de competir con las armas que tenemos, creo que por momentos muy bien, pero el resultado y las áreas son las que mandan, y desgraciadamente después de 20 disparos a portería hemos marcado un gol solo y ellos han marcado 4.
¿Te vas orgulloso de tu legado con el público?
Bé, ja ha confirmat ell mateix la notícia. El Miquel Agut estarà pendent de la roda de premsa oficial, que no digui alguna cosa més Julen Lopetegui, però ell mateix ha dit que demà deixarà de ser entrenador i que, per tant, si no hi ha cap canvi d'última hora, Jorge Sampaoli, exseleccionador argentí i extècnic ja del Sevilla, dirigirà el Sevilla aquest dissabte al Pizjuán contra l'Atlètic Club de Bilbao de Valverde, que ha començat la Lliga com un tro. Aquí està la notícia. Anem barrejant la jornada d'avui, tot el que estigui passant, amb el que va passar ahir a Milà. Hola, Saperes. Què tal?
Què tal? Bona nit, Parisè.
Bona nit. Avui la Marta Ramon ja ha explicat que continua el malestar al vestidor del Barça per l'arbitratge d'ahir al Josep Meazza, i que, de fet, hi ha la sensació al vestidor i al club que tot plegat no pot ser casual i que al darrere podria haver-hi, doncs, un punt de mala fe per perjudicar premeditadament el Barça. L'emprenyada del club i el vestidor és monumental, però finalment no hi haurà cap queixa formal, com ahir explicàvem. Ahir no. El club en calent va dir que estava estudiant si hi hauria queixa, i avui al final han dit que no.
Sí, ahir preguntàvem al club si hi hauria alguna queixa per l'arbitratge. Ara hem estat recuperant el moment del penal que no es va xiular. Diríem que l'ambient ahir a San Siro era calent. A la pregunta de si faria alguna cosa al club, el que ens van dir és que estaven estudiant si presentaven alguna queixa contra la UEFA. Suposo que avui ha baixat una mica més el suflé. Quan preguntàvem aquest matí, la resposta ha estat que finalment no es faria, no es presentaria aquesta queixa, perquè entenen que serviria de poc. De poc. Avui també parlava amb algú que em deia: estem a pocs dies, abans de Nadal s'ha de pronunciar també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el tema de la Superliga, i entenem que també seria una mica posar llenya al foc ara anar encara més contra la UEFA. Per tant, deixem-ho com està, emprenyats ho estem, però, com deies ara, Aleix, no hi haurà queixa del Barça a la UEFA per l'arbitratge d'ahir al Josep Meazza.
El personatge es diu Paulus Hendrikus Martinus Van Boekel. Aquest és el nom oficial, Paul Van Boekel, pels amics. és neerlandès i és àrbitre de camp a la Lliga Holandesa i també és àrbitre de VAR. De fet, ha estat futbolista, imagina't. O sigui, sempre li diem que els àrbitres no han estat futbolista i no ho entenen. Doncs sí, sí, ell ha estat futbolista i després ha xiulat més de 100 partits a la Lliga Holandesa. Hi ha una peça molt interessant a Mundo Deportivo de l'Edu Polo, del company Edu Polo, que diu...
Li ha redactat el currículum.
El currículum.
És brutal,
Van Boekel ja és sospitós i que té antecedents. I passo a relatar algun dels antecedents que té aquest personatge que ja estava al VAR. Estava al VAR el dia del Barça-Bayern de Munic amb 0-0 marcador, recordo. Crec que hi ha un penal a favor de...
A Dembélé.
Penal de VAR d'Alfonso Davies a Dembélé, que ell no avisa l'àrbitre principal. Van Boekel no avisa i és un penal claríssim. En una lliga neerlandesa, en una Eredivisie, hi ha un error seu també des del VAR, crec que és l'última jornada, que perjudica el PSV i que fa que la Lliga la guanyi el Feyenoord, perquè ell no avisa des del VAR, també. A l'Eurocopa de l'estiu passat, l'Eurocopa que guanya Itàlia als penals, no?, contra Anglaterra, s'equivoca en el partit inaugural, en unes mans també, en el Turquia-Itàlia. De fet, és tan grotesca l'errada de Van Boekel en aquest partit inaugural de l'Eurocopa que la UEFA ha d'admetre l'error i que en xerrades posteriors posa aquest exemple com a cosa que no ha de fer un àrbitre de VAR. L'exemple, el mal exemple de Van Boekel. Es va equivocar en el penal de semifinals d'Anglaterra-Dinamarca, que permet que Anglaterra passi a la final, Van Boekel. Va ser l'àrbitre de VAR, aquesta t'agradarà, en el Madrid-PSG, i no diu res de la falta de Benzema a Donnarumma quan li roba la pilota al porter. Altra cosa, aquella falta.
Mira, claríssima.
Doncs era Van Boekel, era aquell àrbitre. I l'última és la final de la Nations League, la jugada entre Mbappé i Eric García. Aquell fora de joc, que si era, que si no era... Que...
També diu una cosa, està tot arreu.
El currículum, d'aquest senyor, jo no entenc, de veritat, com la UEFA...
Com estan aquests
partits? Això et va dir. En un partit gran d'Europa aquest tio no pot estar al VAR, jo no, això no ho entenc.
En tret que sigui l'especialista en cagar-la a favor d'algú. Qui posem Van Boekel?
En un partit gran que, a més, sap que els dos equips es juguen a aquesta segona posició del grup. És a dir, que no serà un partit senzill.
Però el que és inaudito és que esté en el VAR dos partidos consecutivos en partidos contra el Barça. Yeah. Eso es muy inaudito. Ahora que me estabas comentando, no sabía lo de Inglaterra-Dinamarca, pero me acuerdo
Yo
estaba allí y que me acuerdo que me preguntaste ¿qué te parece el penalti? Y ya te lo dije, que me pareció un verdadero escándalo.
Pues era Van Boekel el del VAR.
Pues es que ahora empieza a encajar un poco todo. Yo creo que directamente es un muy mal árbitro. El tema de la conspiración... A ver... A mí me cuadraría si el Real Madrid, que es el gran...
No, pero yo no he parlat de conspiració, líder... Paco.
Bueno, tuviera una premeditación...
Exacte,
pero
jo dic que Van Boekel... No, dic Boekel perquè si Koeman és Koeman, Boekel és Boekel.
Siempre hay un objetivo, ¿no?, para la premeditación. Es decir, la premeditación se hace porque estás buscando algo. O sea, tú cuando quieres perjudicar a alguien, buscas algo.
Aquesta és la part que
no entenc,
Paco.
És la part que no entendem.
És la part que no entenc.
Perquè, claro, el Real Madrid l'any passat...
Però no em crec que no ho veu. No em crec que no ho veu.
Gana la Champions i, además, la gana con algunos partidos que, cuando el árbitro podía equivocarse para un lado o para otro, el Madrid nunca se le ha perjudicado. Es decir, esa parte, la verdad, es que no me acaba de encajar. Sí, en que tanto el árbitro de campo como el árbitro de VAR no hicieron bien su trabajo. Yo ayer, estando en el Giuseppe Meazza, ahora cuando te has pinchado la retransmisión de ayer, yo me fijé mucho en la reacción de los jugadores, de Dumfries, de Inzaghi, de los defensas. Tenían una cara de terror.
La de Inzaghi.
Pero sobre todo porque estaban convencidos de que la jugada era un penalti clarísimo. Y la verdad es que nos quedamos todos, bueno...
I Dumfries amaga el braç con volent-se tallar directamente, perquè és conscient que ha fet una ximpleria, que ho veurà el VAR i que allò serà penal. I el que fa és amagar immediatament el braç, que és els que hem jugat a futbol, ni que sigui de forma amateur, saps que quan la toques amb la mà, el primer que fas és amagar aquella mà. Mm. Val? I és exactament el que fa el propi entrenador des d'Inzaghi, des de la banda, és que diu, és que la seva cara...
Hi ha una imatge que
plan, el mataré, diu, el mataré amb la mirada. I no passa res.
No, però això lo que te demuestra és que al final el VAR llegó... para hacer justicia en el fútbol, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuál es el problema? Que la tecnología está siempre por debajo de la subjetividad del ojo humano. Al final, ¿quién decide?
Van Boekel.
Un señor que está controlando el VAR. No son decisiones objetivas. Ahora, por suerte, en el próximo Mundial de Qatar tendremos el fuera de juego semiautomático. Es decir, ese tipo de jugadas... el ojo humano no tendría que intervenir tanto. Pero en esas acciones, sobre todo de las manos, quien acaba interviniendo es el árbitro. Y tienes que fiarte. Y dicho esto, está también la mano del gol anulado a Pedri. En principio se anula porque teóricamente, el árbitro considera que esa mano es voluntaria. Porque si fuera involuntaria, el gol sería legal. No se entiende. Cuando además ves a Ansu, que salta con los ojos cerrados, sí que es verdad que posiblemente tenga los brazos un poco levantados. Pero es que según el reglamento, si es el que marca, evidentemente tiene que estar anulado. Pero si es otro futbolista el que marca, si la mano es involuntaria, el gol és legal.
Mira, vols que ho expliquem bé, això? Perquè avui l'àrbitre Molló i Massaguer s'ho ha estat mirant. Primer, Pizjuán, notícia d'última hora. Miquel Agut, digue'ns.
Doncs el Sevilla acaba de fer oficial la destitució de Julen Lopetegui. Per
sorprenent,
si no era, però
sorprenent, eh?
El tràmit ho és ara. Sí, realment és esquizofrènic i surrealista el que ha passat aquesta nit, però sí, acaba de ser oficial que Julen Lopetegui, que ha dirigit 170 partits amb el Sevilla, l'últim avui aquest 1-4 contra el Borussia Dortmund, deixa de ser entrenador del Sevilla. Van perdre contra l'Atlètic de Madrid el cap de setmana passat, i va haver cimera, no el van fer fora i l'han fet dirigir aquest partit, tot i que tothom sabia, el club, el tècnic, el primer, que deixaria de ser-ho després del partit d'avui. Però bé, ja és oficial, Lopetegui deixa de ser entrenador del Sevilla després de 170 partits.
Sí, sí, mira, el comunicat del Sevilla, que l'estic obrint aquí, diu que el Sevilla ha ofrecido a Julen Lopetegui la opción de poder despedirse públicamente en las instalaciones del Ramón Sánchez Pizjuán. Desde la entidad le agradecemos su profesionalidad, le deseamos suerte. Sí.
Com si l'haguessin fet un favor.
És que és increïble.
A sobre, sembla que se n'estiguin enfotents.
Tot molt estrany. Le ha ofrecido la posibilidad de llorar con Monchi en el césped del Pizjuán. No sé, tot plegat una cosa molt estranya.
Hem sentit el flash a Movistar, que el mateix Lopetegui confirmava que avui deixaria de ser entrenador, però estigues pendent de la roda de premsa, que no digui alguna cosa més, o plori, o es desmagui, que podria passar a gust.
Apa, l'altre.
Deixa'm fer una mica de broma en un moment.
No s'han seguit.
Deixa'm que et digui un parell de coses bromista abans que arribi Terzic, que és l'entrenador del Borussia Dortmund. La primera és que hi ha molts nervis aquí a Sevilla. De fet, hi ha hagut una discussió a crits entre personal del club i alguns periodistes que no es volien posar la mascareta, que fins que no ha arribat al cap de seguretat no se l'han posada. Hi ha molts nervis, però a crits, que els alemanys s'han girat i han mirat què passava. I parlant amb algú del club del Borussia Dortmund, m'explica que Bellingham és un jugador que, a banda de ser molt bo, és tercer capità, perquè ho han decidit entre els jugadors i l'entrenador. Avui ha estat capità perquè Royce i Hummels no hi eren per lesió, i que té el cap molt ben posat i que té sa mare amb ell a Alemanya. El que passava amb Dembélé, ell ha anat a parar directament a Dembélé, és que va llogar la casa de Jürgen Klopp, i es veu que allò era cada dia una acumulació d'escombraries com no s'havia vist mai, gairebé a Dortmund, a dins d'un domicili, que l'alimentació era desastrosa i que llançava el menjar que li feien els preparadors.
Però bueno, perdona, que m'he perdut. O sigui, Bellingham quina casa lloga?
No, Bellingham no lloga cap casa. Vaja, algun en deu llogar, però Bellingham és un jugador, contrastant amb la joventut de l'un i de l'altre, Bellingham és un jugador amb el cap molt ben posat i amb la família alemanya, mentre que Dembélé va llogar la casa de Jürgen Klopp.
Ah, Dembélé, la de Klopp. Val.
Exacte, quan va arribar a Dortmund, i es veu que allà hi havia unes acumulacions de brutícia i de deixadesa de cada dia que no s'havien vist en molts anys pel que fa a les cases de jugadors de futbol, a banda de rebutjar l'alimentació que el club li proporcionava per menjar fast food i sucs de taronja.
Molt bé. Esperem que ho hagi millorat, que això sembla que ho ha millorat, tot i que després no dona una en bola, no dona pic en bola, que diuen al castellà, però...
Paciència, home, que només porta 6 anys al Barça.
Paciència. Calma. D'això, home. Calma. Uns mesos més, unes entrades més, a veure si alguna va dins. A veure.
Tornant a això de...
Una pelusilla contra Dembélé.
No. Jo, totalment. Jo, això que va passar ahir, això sí que és un altre escàndol. Que aquest tio jugués als 90 minuts ahir és un altre escàndol.
Però no canviem de tema.
Sí,
no, jo vull contestar. Un momentet, perquè només vull respondre una cosa al Paco, respecte al Bor. És molt pitjor, ara. És molt pitjor, perquè abans podies arribar a pensar que l'àrbitre era un inepte. Però ara, amb 6 càmeres i un Spider, l'Spider, per la gent que no sàpiga, és la que sobrevola els estadis en qualsevol partit de Champions o de Lliga, és a dir, amb 7 càmeres, i que des de les 7 càmeres es percep, perquè he vist les 7 imatges, és incomprensible. I com és incomprensible, per mi, és que directament no me'l crec.
Ja. És que jo, i ja tanco abans d'explicar això, jo crec que és tan fàcil com dir-li, si has anat a veure la primera acció, que era una mà, no et compliquis la vida, nano, vés a veure aquesta segona acció i tu decideixes.
Perquè,
clar, però el protocol, Fernando, és que ho ha de veure el del VAR.
Clar, però
si
clar,
el del VAR no ho té clar, no és vés a mirar-ho tu. Li ha de dir, ho és, vés a mirar-te.
El Ben, però, l'àrbitre principal, el Ben.
És que el de dalt
no ha de tenir dubtes,
el de baix.
Si té dubtes,
el de baix pot ser dolent, t'ho concedeixo. Però és que el de dalt, jo coincideixo amb el Lluís, tu, totes les imatges que veus, el que veus clar és que en alguna pots veure, en alguna està tapat, però en alguna, en moltes, toca la mà. El que no veus és que toqui el cap. O sigui, d'entre el que pots veure, que és que toca el cap o que toca la mà, el que veus més clar, segur, és que toca la mà. Que toqui el cap clar...
No, o sigui, el que dic
vosaltres
és que...
ho heu vist clar?
No.
Jo no. Pues llavors digue-li al tipus que estava, digue-li, escolta...
Que és el que ha de decidir.
No
el que
tenim
de decidir,
clar,
tu,
ves allà.
Decideix
a mi el que m'estanya és que tingui molt clar el de dalt, que toca el cap i no toca la mà. O que toca el cap segur abans de tocar la mà.
Però el que et dic és que el de dalt, ho ha de tenir clar. Que corregeix la decisió de l'àrbitre.
Per mi el problema...
No, però que no té clar...
Però no t'estranya que tingui clar que toca el cap,
sí,
abans que la mà?
Sí, però que el que no pot
bueno,
dir-li és...
Bueno, a tu i el 99,9%.
Doncs no toca el cap, perquè ho he vist una pantalla d'estudi que es mira frame per frame i no hi ha canvi de direcció de la pilota.
No,
per tant, no toca
el cap.
Fernando,
que no li pot dir jo no ho veig clar. Li ha de dir, t'has equivocat, vés a mirar-t'ho.
Clar,
però, si ell no ho veu clar, no li pot dir a l'àrbitre, no ho veig clar.
Però llavors...
Si no ho veu clar, és, que és el que li explica Eric García, és el que acaba fent, que és que no vagi el monitor. O sigui, ho ha de tenir clar. El que no entenem és per què no ho té clar.
Exacte.
Jo veig això.
Però el protocol és així de complicat, perquè al final no seria més fàcil que l'àrbitre de VAR fes d'àrbitre des d'una pantalla. Doncs no, ha de valorar el grau d'error de l'àrbitre de camp. Ah. Ostres, és que és molt complicat.
Però, molta raó.
Absolutament.
Raó.
Però a més suposo que allò hi ha un equip. O sigui, no és només l'àrbitre de VAR.
No, són tres persones.
Jo veig més gent allà, Hi ha tres tios més.
Un és tècnic, però un altre és àrbitre.
Vale. D'aquests tres tios no hi ha ningú que posi un dubte i digui... Nano, anem a dir-li al de VAR.
I sis pantalles, Fernando.
Clar. Els tres o quatre que hi ha allà ho tenen clar? És que és molt estrany.
Molt estrany
que tinguin molt clar que toca el cap. Que jo és l'explicació que vull arribar a entendre, que és que li diuen toca el cap abans de tocar amb la mà.
És el que diu Eric que els hi donen.
Vale?
Doncs no.
Però llavors, perdona, doncs si li toca el cap i després li toca la mà separada, no seria en mans?
No.
Però si té la mà separada del cos.
Sí, però com
que l'ha
seria... jugat amb el cap, no són mans.
Ja,
I la d'Anso que anul·la el gol de Pedri, sí, que també ve d'un refús d'un rival?
Sí, perquè...
No fotem, home.
No, perquè ell no la juga abans amb el cap, ni amb cap.
La toca directament amb la mà.
Ah, el mateix jugador la pot jugar amb la mà i al cap, i no passa res.
Si li ve d'un rebot al mateix jugador, si toca el cap i la mà del mateix jugador...
Però és que nego la major, és que no toca el cap, nego la major, sisplau.
No, que sí, que sí.
No, el Mollor està explicant la norma.
Estem intentant interpretar
com que jo nego...
Com veuen aquells senyors clar que no és penal.
Jo nego la premeditació perquè el dia que accepti la premeditació... Deixaré de veure partits de futbol?
No, seguiràs veient-los, és la teva professió.
No, bé,
i seguiràs enfadant-te, i seguirem aquí indignats.
Però no hi crec, perquè és que m'hi nego, llavors he de buscar una raó
és inútil,
a l'error d'ahir.
Que és un inútil.
Que no la trobo, no l'he trobat.
Sí, però fixa't, i ara aniré un pas més enllà, però obro el meló, però mínimament. A més, que aquesta explicació que tu busques, els que te la podien donar, es callen com a el que sigui, no vull dir la paraula, i no te la donen.
Aquesta és
la qual la sensació... de que hi ha una conspiració o ganes de donar pel sac a un club o a un equip determinat, encara és més forta.
El que ha de fer la UEFA una hora després del partit d'ahir és comunicat. Senyors, avui en el partit...
La decisió ha estat aquesta.
Inter de Milà-Barça, en el minut tal, no sé què, no sé quantos... Sí, ens hem equivocat.
O l'explicació és aquesta.
O el VAR ha decidit que amb aquesta imatge, i posar la imatge, juntar-la, que la pilota abans l'havia tocat amb el cap el jugador de l'Inter de Milà.
Tu creuràs
o no? Si no fan
però hi hauria una explicació.
Si no...
Ja, però un moment, jo el que vaig
és... A més, a mi el que em toca els nassos és que sembla que són plenipotenciaris. És un poder total i absolut. Ells tenen la facilitat de no donar explicacions de res. De res. Quan tothom està a casa seva, perquè avui la gent té teles i atura la imatge i les pantalles són bones i... Vulguis que no, ara es veu. Abans no es veia, ara es veu.
Ara es veu.
Hòstia, tu, ho veus al mòbil a l'estadi, fins i tot, en directe.
O a la pantalla, al videomarcador del camp, sí.
Diu, però i ells, que són els que han de decidir i tenen l'explicació de per què, es callen i tira milles.
Però no seria
després,
més fàcil.
I després, un any després, algú dirà, bueno, hem d'admetre que en aquell partit al Barça va haver una errada.
Sí, això passarà, sí. Però no seria més fàcil, com a la vida en general, també al futbol, aplicar el sentit comú? Ah. És a dir, no facis una norma per una cosa, que són les mans, que cada mà és diferent al partit. O sigui, no és més fàcil entendre que si la pilota canvia de trajectòria, que si li toca la mà separada del cos i es beneficia d'aquella acció, són mans, i en canvi, si és una mà mal posada, involuntària, que no canvia la trajectòria i no influeix en l'acció, no és mà. No sé, no es pot tot aplicar al sentit comú.
Aleix, tot és més fàcil. No és més fàcil no posar aquest tio després de lo de Muni? És més fàcil.
No.
El posa.
Avui...
En Muni que estava en el camp o en la sala Bor?
Bor.
Sí, sí. Avui parlant amb gent del club, evidentment deien que no serviria de res, com explicava el Roger, fer aquesta queixa formal i que, per tant, no perdiran el temps amb això, però esperen que no tornin a tenir Van Boekel durant molt de temps a la sala Bar.
Mira, jo crec que el club avui ha perdut una oportunitat, perquè també m'han donat una explicació, me la van donar ahir, precisament, sobre el tema, que era que no es volia caure en, com et diria,
en el victimisme,
en el victimisme, yeah, i en plorar com en èpoques pretèrites,
sí, a mi també m'havien dit
amb altres
això,
directives o amb altres tal, que tenien fama de ploraneres i tal. Em sembla molt bé. Això és una tria i és una política del Barça a nivell estratègic i a mi m'agradarà més o menys, però bueno, la puc respectar. Perquè a més et dona grandesa com a club. Però és que jo crec que el d'ahir és tan bèstia que tu pots fer un casus belli perquè a partir d'ara et respectin, perquè tornarem a jugar.
Però no canviarà nada, Fernando. Una queja
bueno,
formal
pero, Paco,
en esos casos...
Pero Paco, te digo una cosa. Es triste lo que voy a decir, pero es que en esta vida, y en el fútbol, el que no llora no mama.
Bueno, el que, sí, yo, mira, perdí la inocencia con el tapón de Brankovic en el 96. Bueno, o sea, lo perdí.
Bueno, vale, pero y aparte, perdí en aquellas... ¿Qué vas a hacer?
Aquellas quejas formales, parecía que se acababa el mundo.
Y va a haber nota, de la fila,
nota,
¿no?
No pasó absolutamente nada. No, y yo desde aquel momento pensé, estas quejas formales, en una competición privada, no valen para nada, porque seguirán haciendo lo que les dé la gana.
Sí, pero yo lo que te digo es que a partir de ahora et posaran altres àrbitres igual, o el tio de la sala Bor davant d'una situació com aquesta cridarà l'àrbitre. O sigui, el partit d'ahir es va acabar, però el partit continua. El Barça ha de jugar tres partits ara decisius, i el proper contra l'Inter d'aquí una setmana.
No, però és que ja l'ha vist tot el partit. Mundo, ja l'ha vist tot el món, igual no hace falta una nota.
Bueno.
Oye, que también estuvimos sí, en el 2010 en ese mismo campo con Olegario Benquerenza.
Sí, sí.
Tampoco pasó nada. El Barça, una setmana després, dues setmanes després, quedó eliminado i ja està.
Però et diria que llavors es va fer més soroll, eh?
Home, era una semis abans d'anar al Bernabéu a una possible final.
I et diria que en els enfrontaments contra el Real Madrid, que va haver una permissivitat arbitral aquell any, sí, us recordeu?
Aquell dels quatre clàssics seguits, 2011. Seguits.
No, i ara va haver aquell, molt més soroll.
Aquell partit són tres accions, eh?
Sí. I no hi havia VAR.
El segon gol, el gol de Maicon, que ve d'una... Hi ha una falta prèvia a Messi, hi ha el gol de Milito, i hi ha un penal a Dani Alves.
Però és el que diu ell, no hi havia VAR.
És que és més greu lo d'ahir.
És més greu lo d'ahir, perquè el VAR ve per evitar aquestes errades.
Sí, però l'eviten en el 95% dels casos. Hi ha un 5%...
I la més flagrant, perquè és la més flagrant que s'ha vist. Perquè jo recordo que, sobretot el VAR entra, o es comença a parlar de tecnologia en el futbol, quan la selecció de França elimina amb un gol que l'agafa amb la mà Henry i li dona un company abans, no sé si contra Irlanda.
Irlanda.
I va ser supermediàtic perquè dius, ostres, si ho ha vist el món sencer, com pot ser que l'àrbitre, que pot estar tapat per tres jugadors, sigui l'únic que no ho vegi? I com pots treure un mundial a una selecció que s'ho ha currat perquè un tio l'agafa la pilota amb la mà? No un porter, un jugador de camp. Agafa la pilota amb la mà i li dona un altre perquè faci un gol. Llavors, ara és precisament el VAR entra per coses com aquests, i això és una mà que veu tothom. Jo he vist tios del Madrid a Twitter dient, ostres, la mà no més clara de la història no pitada, perquè t'ho diguin aquests.
No,
és que és irrefutable.
Mario Suárez ahir,
és irrefutable.
I fins ara hem parlat de la incidència esportiva, a nivell de joc, que va suposar aquesta mà. Però si al Barça li manqués un punt per classificar-se pels octaus dels vuit anys de final de la Champions, aquí estem parlant d'un club que està molt tocat econòmicament. Com sabeu, els clubs, quan elaboren un pressupost, hi ha una part científica, és a dir, pots calcular perfectament ingressos i despeses determinats, i després hi ha una part incògnita, que és en funció de fins on arribi l'equip, hi hauran més ingressos, menys ingressos, hi ha molts contractes contractes que estan lligats de sponsoring...
Per suposar moltes exacte. Vegades als quarts de la Champions.
Exacte, i llavors es calculen els quarts de la Champions, com tu dius, en equips top, i és el cas del Futbol Club Barcelona. El fet de no classificar-se en un club malmès econòmicament, que ha hagut de prendre molt de risc amb les activacions de les famoses palanques, seria un greuge econòmic, a més d'esportiu, difícil de suportar.
Vols la xifra?
I això també caldria destacar-ho.
Uns 40 milions perd el Barça.
Jo et diria que més.
A l'engròs, no, uns 40 milions fent els càlculs perquè són...
No, 40 són els directes de la pròpia competició.
Sí, però arribar a vuitens són 9,6 milions de premi.
Això són premis de la UEFA.
Sí, i llavors arribar a quarts 10,6 més, que això ja són uns 20, i a més has de fer el taquillatge del Camp Nou d'aquests dos partits de vuitens i de quarts, i el Market Pool, que són sponsors i televisió, en total són uns 40 milions que el Barça perdria per, bé, i que té pressupostats en els comptes, en els pressupostos de la temporada vinent. Bé, Europa League torna a planar per sobre, però esperem que no, que queden 3 jornades. Queden 3 jornades.
No, el diablo, eh?
Hi ha temes de merchandising, hi ha temes digitals, sí, que no has calculat, hi ha temes de compra de material, hi ha altres moltes partides.
És veritat, perquè pot haver bonus en contractes d'esponsors.
Sí, jo deia l'impacte directe són aquests 40 milions de UEFA.
L'indirecte són desenes de milions, desenes de milions.
Bé, jo ara entrarem a això. Jo sóc optimista perquè el Barça, a diferència de la temporada passada, que estava en la mateixa situació que ara, no ha estat inferior a cap dels tres rivals que té. És a dir, el Barça, el Victoria Pilsen el va atropellar, el Bayern de Múnich va ser superior i va tenir mala sort, i per tant, jugant al Camp Nou, confio en que el Barça li pugui plantar cara i guanyar, i a l'Inter ahir és un escàndol, perquè el Barça mereix empatar, i fins i tot amb l'1-1 no sé què hagués passat.
Diguem-ho tot, s'hauria d'haver fet el penal, eh?
Sí. Sí, però per mi el gol de Pedri hauria de ser legal, per mi. Ja sé que no, perquè ara el Molló ens ho explicarà. A veure, Molló, va, anem a la teca a la teca oficial dels arbitratges.
Val, començarem per la que tots estem d'acord, que és l'acció indiscutible, la del penal per mans de Dumfries, al minut 90. Val la pena escoltar la reflexió aquesta tarda al versió RAC1 de l'excol·legiat i analista arbitral Pavel Fernández.
És inexplicable. El que va passar ahir és inexplicable. O sigui, aquesta mà de Dumfries que salta amb el braç estès per sobre del cap, que toca la pilota amb la mà, amb el puny, és inexplicable que el VAR no entri. Si ho veiem tots des de casa, a tots els televisors des de casa, a tota Europa, per què no es pita aquest penal? No hi ha cap explicació, companys, que aquest penal no es xiulés.
Sí que hi ha més suc en el gol anul·lat a Pedri per entendre què diu el reglament i que cadascú pugui treure les seves conclusions. Escoltem primer l'expresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres Espanyols i actual director de VAR de la UEFA, per cert, Carlos Velasco Carballo, explicant la modificació d'aquesta regla en qüestió l'estiu del 2021.
Si esa mano accidental e inmediata ocurre, pero es un compañero el que marca gol, esta es la modificación de esta temporada y eso no es infracción, no es mano.
Toma.
Per tant, això és vigent encara. La pregunta que ens hem de fer és accidental la mà d'Ansu o no? Que no vol dir voluntària, és a dir, accidental i voluntària no són sinònims, en principi en aquest cas. L'opinió de Pavel Fernández.
Aquesta mà d'Ansu Fati, la mà d'Ansu Fati està en una posició il·legal. És cert que Ansu Fati no vol jugar a la pilota amb la mà. És cert, ni la veu la pilota. Però clar, aquesta mà no pot estar aquí damunt del cap. No pot. Llavors, per mi està ben anul·lat.
Altres exàrbitres que han intervingut al versió aquesta tarda, com Iturralde González o Andújar Oliver, coincideixen en que les mans d'Ansu són punibles. En canvi, Sergi Albert considera que és una mà efectivament accidental i que el gol de Pedri hauria d'haver pujat al marcador. Per tant, aquí ja entrem en el terreny de la interpretació i no podem parlar d'un error flagrant per part dels dos àrbitres, perquè, de fet, l'àrbitre de camp, en aquest cas, també mira la jugada al monitor i està d'acord amb l'àrbitre de VAR. Els dos consideren que és una mà que és punible. Un altre element a tenir en compte. Totes les mirades s'han dirigit al VAR, a Van Bokel, però és que l'actuació de l'eslové Vincic a la gespa, jo crec que només cal repassar el currículum que avui explicava Pavel Fernández.
És que ahir el Vincic, a part d'aquesta mà de Dumfries, tampoc veu la mà d'Ansu Fati, sí, tampoc veu la mà d'Eric Garcia, tampoc veu l'entrada que fa Calhanoglu, no sé si ho dic bé, a Busquets per darrere el bessó, que és de targeta vermella, després dona 8 minuts, se'n juguen 5 i xiula al final els 8 minuts i 20 segons. O sigui, un àrbitre petit, que ahir es va encongir en un escenari que se li va fer gran.
Aquesta recordo que tu i jo en directe vam dir és taronja, aquesta entrada a Busquets. Sí, sí. No, és, si el VAR la revisa ben revisada, podria ser vermella claríssimament.
Sí, sí, però d'acord. Però clar, és que quantes vegades Van Bokel va haver de salvar el cul ahir a Vincic? És el que diuen Pavel.
Però potser no va veure bé Vincic aquesta entrada,
sí,
a Busquets.
Sí, clar, perquè no va veure bé les mans d'Eric García. No, clar, que no va veure bé res ahir Vincic. Vull dir, jo crec que també és una mica per posar el focus no només en el senyor del VAR, que sí, que és el gran culpable del penal al 90, però que també el de la gespa no va veure res del que s'havia de veure ahir. I l'última, més que res, per fer pedagogia, i ara ho comentàvem amb en Saperes, perquè quedi clar com funciona una seqüència del VAR entre l'àrbitre de la sala VAR i l'àrbitre de camp.
Quan l'àrbitre pita una cosa, un penal, imagineu-vos dins l'àrea, a l'àrbitre de VAR li pregunta a l'àrbitre de camp: què has visto, què has pitado? El del camp li diu: pues mira, he pitat una agafada. Si el del VAR, aquesta agafada, no la veu i veu una traveta, oye, t'has equivocat, vine a veure-la. O sigui, aquesta és la conversa que fan sempre.
És a dir, l'àrbitre de camp va al VAR si li diu. Si no, doncs no pot anar per decisió pròpia a veure la jugada al monitor, que és una cosa de reglament que jo també canviaria. I fins i tot li donaria una oportunitat per banda, per equip.
Sí, un challenge.
Un challenge.
El tenis
per dir, escolti, ahir el Barça, per exemple, Xavi Hernández, escolti, vagi a veure...
Gasto la meva bala de dir, miri, aquesta acció vull que la miri perquè és la meva bala.
I si encertes, la mantens.
Però jo insisteixo, sentit comú.
Però una cosa, aquest exemple del Pavel...
Hi ha normes del VAR que no tenen sentit comú.
No valia amb aquest àrbitre.
No.
Perquè diu, què has vist? Diu, no, és que este no ha vist nada. No. Aquí salta dalt que diu, oye, esto no lo has vist, tio.
Però jo no entenc per què posen unes normes. No, només el VAR pot entrar si fa això, si fa allò, si fa allò. No, no, posi normes. Sentit comú. Hi ha jugades flagrants al món del futbol que no estan en la norma del VAR i que el Molló ens diu moltes vegades, no, és que el VAR no entrarà aquí. Com que no entrarà aquí? Si això és una injustícia, això que està passant.
Però no pot. No,
és que el VAR no, perquè les normes estan fetes així. No, apliquin sentit comú. Si el futbol és injust en una acció però... que no està a la normativa del VAR, apliquin el sentit comú i que entri el VAR.
No, és que passa que es va l'error flagrant per no tallar massa el joc.
Us justifiquen dient que si no seria un rearbitratge. Sempre diuen la paraula rearbitratge. I volen evitar el rearbitratge.
I per no tallar molt el joc, perquè si no diuen que cada 2x3 estaria tallant el joc, i això precisament quan va entrar el VAR va ser una de les coses que els detractors deien.
Jo que no entenc, i és el que jo crec que no entén ningú, és que aquesta jugada no sigui considerada potencialment flagrant.
Home,
no et dic flagrant, no, ho és.
És inexplicable.
Potencialment.
És inexplicable.
I que li diguin, bueno, que sortirem els papers demà, mireu.
És que tu creus que quan Vincic ja ha vist la jugada a la tele no s'ha posat les mans al cap?
I tant.
I tant.
I tant. Hola, Marc Guillén, eh?
Hola, què tal?
Què tal? Bona nit.
Jo bé pensé, Van Bokel s'ha fumat alguna cosa de les que hi ha a Amsterdam. Clar, és que...
Sí, sí. Ja era hora que entrés al Marc i comencéssim a parlar de futbol.
Per quan l'antidoping als àrbitres?
Ho has paït tu ja, Guillem, tu que estaves aquí en directe amb nosaltres ahir?
Bé, és que realment segueix sent increïble. Sí, segueix sent increïble, perquè jo sóc dels que, per exemple, amb el tema del VAR, i ahir ho explicava una mica, que, o sigui, per moltes pantalles que tinguin, jo també he estat en un estudi de realització i quan tens allà tots els càmeres, tens 20-30 càmeres, no és fàcil veure-les totes o escollir les bones. Se't poden passar de vegades angles, però el de cas d'ahir no és així, perquè és que ahir gairebé tots es veu molt clar. N'hi ha algun que pots dubtar, però gairebé tots. De vegades sí que hi haurà algun exemple de barca que hem de fer l'exercici d'entendre al revés, que dius, ostres, no es veia en cap i de sobte hi ha dos càmeres que, ostres, veu de meravella. Bueno, aquestes dues càmeres potser no li han arribat a l'àrbitre, però és que en aquest cas, a més, hi havia una jugada llarga, perquè és una jugada que el Barça està estona. Vull dir que ells ja porten estona mirant-s'ho quan aturen el joc.
Des de les 7 es veuen 5 perfectament.
És que hi ha un moment, és que jo he recuperat la transmissió per dir, a veure com ho vam viure en directe, no? Perquè després ja te n'oblides, no? I hi ha un moment que el Pou diu, reclama mans, compta la contra de l'Inter, i passa com un minut i mig, i hi ha un moment que la transmissió, jo li dic al Molló, perquè el Molló és el nostre especialista, li dic, escolta, encara poden revisar aquella acció que han reclamat mans? I llavors dius, sí, evidentment que la revisaran, i en aquell moment és quan comença la revisió, però sí, potser passa un minut i mig.
Clar, entre una acció i l'altra. Ells jo entenc que van treballant,
I quan es produeix el córner, l'àrbitre diu, no llanceu fins que no em diguin al VAR el què del penal, passa, jo crec que un altre minut i mig. Sí. És que són 3 minuts que s'ho poden mirar.
Dioptries Van Boekel. Ara tornem, el tu diràs. Vinga.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que arriba Firabò.
Correcte. La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres.
Fes un ziga-zaga i compra el teu cotxe sense mals de cap i en total garantia.
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre, al recinte firal. Tota la informació a firabo.cat. Organitza Ajuntament de Figueres.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'octubre amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'experiència immersiva d'Alí Cibernètic a l'Ideal, de la fotografia de Kerry May Wims a Fotocolectània o de l'assaig sobre la ceguesa al TNC amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
17, 42, 43, 48 i 49. I els sols, el 3 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Professional. A Bricomar no podem fer que el teu rebut de la llum o el preu del combustible baixin, però sí que podem recordar-te que estem al teu costat. Ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que suposen una gran inversió en les teves obres. Al teu costat, amb preus encara més baixos perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomar.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinacia, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
77.619. 7, 7, 6, 1, 9.
Sèrie
28. 0, 2, 8.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
8 minuts i la mitja nit, sí, sí, queden, 10 dies per la cursa de RAC1.
Ja?
Hosti, estic escalfant, que ja veuràs, t'ho comprarem, ja veuràs, sí, comprarem. Sí, sí,
home,
sí,
vas
sí.
anar a córrer una mica aquest cap de setmana, no?
Però... aquest cap de setmana no sé si va servir de massa, perquè eren 21 quilòmetres per la muntanya.
Li han posat la cursa a casa? Li han posat la cursa a casa?
Sí, allà a Sant Cugat.
No, no, ahir vas recuperar cada dia, eh?
Sí, que sí.
Sant Cugat de Sabadell,
aquest. Sí, jo soc de Sabadell, però ara m'he traslladat a Sant Cugat per estar més a prop de la feina.
El cor, Sabadell, el cor...
allò del Pelagrí, 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 de dónde soy o de dónde vengo.
L'hauríeu d'haver vist ahir a Can Ferran, recuperant forces.
Unes mongetetes i un tros de carn per recuperar forces. Però queden pocs dies per les inscripcions, això és important, eh? Afanyeu-vos, sumeu-vos a la setena edició de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès, que farem diumenge 16 d'octubre, el dia del Clàssic. Quina millor manera que treure't els nervis del Madrid-Barça anar a fer la cursa de racó al matí. No hi ha millor manera que fer dormir l'anaconda, no? Ja sabeu que amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, amb l'Hospital Universitari General de Catalunya, amb Sorea, amb CaixaBank, amb la Xarxa Fort de Catalunya, amb Fiac Assegurances i amb Torrons Vicenç, farem aquesta cursa de racó a Sant Cugat. Veniu a córrer 5 quilòmetres, totalment popular aquesta cursa, pels carrers més emblemàtics de Sant Cugat. Teniu temps per inscriure-us fins dimecres de la setmana vinent.
I queden poques.
Sí. Estem bastant a prop dels 5.000 participants, que seria el rècord absolut. Per tant, aprofiteu i inscriviu-vos. Serà una festa d'esport i de ràdio amb el Bondolla.
Es pot fer passejant, qui vulgui.
Tant,
com el Pariser, que anirà caminant, xinutxant...
Jo tinc amics que venen...
La gent. No anirà a participar per guanyar.
No. Home, jo tinc amics que venen amb el cotxet i el fill o la filla, i la fan caminant amb el cotxet.
Amb el fill
o la
filla.
No? Jo, el que faci falta.
I els amics van anar al cotxet o fora?
Fora. Porten... Hi ha gent que ve amb la mascota, amb el gos, i el passeja. I fan la cursa dels 5 quilòmetres.
Fantàstic, home.
Veniu a Sant Cugat. Intentem fer el rècord de la cursa amb més participació a Sant Cugat, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Estem preparats!
Mira, però el gos que pagui, també, eh? Dorsal. El gos, dorsal.
Bé, a veure, alguna cosa més de l'arbitratge?
No.
Ja està, eh?
No.
Tot dit, eh?
No, espera.
Sí.
Puta monora, eh?
Digues.
No, la última.
Digues.
La mano d'en Sufati... Es completamente accidental.
Ah, el concepte
es completamente accidental. Salta con los ojos cerrados, por favor.
Sí, però si tenen... Jo estic totalment d'acord amb tu, totalment. Però bé, si tenen un protocol o una manera de dir-ho, que si tens els braços aixecats és... falta, són mans, tots els àrbitres et diuen que això és claríssim. Vull dir, ells ho tenen claríssim.
No, però en el reglamento tampoco.
Si hi ha unes mans...
Però precisament en esa norma no hablan de...
Però parlen de l'ocupació d'un espai no natural i totes aquestes històries per curar-se amb salut.
En este caso estamos hablando solo de si es accidental o no accidental.
Que Xavi parla després també del partit, d'aquesta norma, que és que si toquen algú que no és qui marca, els havien dit que... El gol era vàlid.
No sé que sigui accidental. No sé que sigui, entre cometes, expressament, perquè tens els braços aixecats en una situació estranya. El que passa és que si tu veus la jugada, i el tornem allà del sentit comú, si tu veus la jugada no a càmera lenta, si la veus a càmera ràpida, el que veus és que en Sufati es va estavellar contra Onana, que és un mur, i abans de xocar amb ell, pues, fot les mans per no donar-se un cop de cap.
I tanca els ulls, segur.
Evidentemente, no sap ni on està la pelota.
Els que tenen les càmeres a càmera lenta són ells. I com que són ells, sí que haurien de veure que aquell jugador, jo crec que no fa res per aprofitar-se d'aquella mà...
No sap on està la pilota.
No
sap on està la pilota.
Ara, dit això, el Derek jo també pensava que el xiularia.
Sí, jo també.
El Derek García.
Aquest no el recordo ara mateix, a veure.
Sí, el de fora de joc.
Sí,
no?
Sí, el que passa és que és fora de joc.
S'anula per fora de joc.
Ah, sí, però allò és fora de joc. Bueno,
és que ser àrbitre de campo ni lo ve.
Que hi ha un maló que no ho veiem.
Però
un altre maló que t'has de creure són les línies.
Sí, ja. Però allò el VAR ho fa bé, jo crec que sí que era fora de joc.
Sí, no, evidente, però aquí el problema és que l'àrbitro ni siquiera ve eso, ve esa mano que és claríssima, que todo el campo la ve, menos qui lo tiene que ver. Ja. Oh, mira, menos mal que ho fora de juego.
Tot plegat és molt estrany i sospitós.
Un petit incís, el Barça, i ja acabem, tema arbitral, però és que el Barça aquesta temporada porta unes quantes ja. No és la primera. I a part de la de Dembélé a Múnich, a la Lliga també li ha passat.
Amb quin partit?
Per exemple, el primer partit, crec que hi ha un penal a Lewandowski del Rayo Vallecano.
Sí, el recordo.
Molt descarat.
Aquesta frase, Fernando, la pots fer en qualsevol temporada, eh?
Sí, però vull dir
no
que
aquesta temporada, i l'anterior, i l'altra era més enllà, especialment a la Lliga.
Va guanyar una Lliga amb el Bar, que va ser un escàndol, crec que és la de la pandèmia, va ser un festival.
El dia de l'Atlètico de Madrid.
Però és que portem pocs partits, i en cada partit, jo recordo, no a cada partit, però que n'hi ha uns quants que passen coses.
Bueno, la prova de foc la vas a tenir en el Clàssico, en una setmanita del Bernabéu.
Diumenge de la setmana que ve, el dia 16, sí senyor. A més, a banda de tot això, sí. És que les seqüeles de la nit negra d'ahir i de l'escàndol d'ahir a Milà són pitjors encara, Roger, en forma de lesions.
Sí, dues baixes més. Hem conegut avui del Barça, una la podíem intuir perquè, vaja, un jugador no va acabar el partit, com és el cas de Christensen, però avui s'hi ha sumat també que sí. Dues baixes que s'han d'afegir a les d'Araujo, Koundé, De Jong, Memphis i Bellerín. Per tant, compta amb la llau de baixes que té Xavi, perquè ja són 7 els jugadors amb qui no pot comptar. Els dos últims, com ara dèiem, Christensen i Kessié, el danès que va ser substituït per Piqué, li han fet proves avui. Esquins al turmell esquerre, en funció de la gravetat que desconeixem. El Barça no ho especifica, pot anar des dels 10 dies, el més lleu, fins a les 4 setmanes, si és important. En tot cas, just
també per enfrontar-se al Real Madrid el dia 16, el dia de la cursa. Pel que fa a Kessié, avui hem sabut que té una elongació a l'adductor de la cuixa dreta. Tampoc tenim terminis. Avui llegia a Mundo Deportivo que també dubta pel clàssic. Per tant, dificultats per Xavi a les portes de tres partits clau. Celta, Inter i el clàssic contra el Real Madrid, de moment amb aquestes set baixes per Xavi Hernández.
I Christensen potser no arriba ni al Bayern.
Imagina't.
No, és que són quatre setmanes, ja no arriba pràcticament als últims partits abans del Mundial. La mala sort en la posició de central és increïble del Barça, perquè són els tres més potents que havies portat,
que tenies. I les voltes que dona la situació de Piqué, de ser el cinquè central, a que arriba el partit decisiu contra l'Inter i contra el Madrid, i ha dit, Gerard,
perquè Eric Marcos Alonso i Valde de lateral esquerra, o Jordi Alba, és igual, però Eric Marcos Alonso... No,
sí, és una opció.
O Xavi se la jugarà ja sí amb Piqué, de dir, mira,
opció,
confio però... en tu.
Jo en aquests partits no crec que faci un... Jo no faria un invent així.
Difícil jugársela, sí. Jo... I viendo el rendimiento de Marcos Alonso ayer, també.
Jo, sincerament, crec que Piqué pot ser l'últim de la llista, que és clarament pel Xavi, però sí que bon tres centrals final, tens un central especialista i... Una altra cosa és el ritme de competició, perquè jo crec que el Piqué pateix,
El Marcos
pateix.
Fernando...
No,
tampoc ha tingut...
Tampoc té massa ritme.
De les jornades que va estar parat amb el Chelsea, és a dir, jo crec que també li falta un punt.
A nivell psicològic, Marcos crec que es veu que és més protagonista que Piqué, i Piqué... Sí.